Ràdio Sabadell, des de les 9 del matí fins a 2:15. Amb Raquel García. Com tots els dijous, d'obrir la taula dels prescriptors, perquè sempre arriben amb propostes molt interessants. Avui tenim la sort de tenir amb nosaltres a la Irene Garrido, la nostra experta en musicals, que ve doncs, amb llibres, amb apunts, amb un munt de propostes de teatre, de cinema, de sèries. Avui fa un híbrid, eh? Diu ja que aprofito i vinc avui. Sí. Parlem de tot el que has vist i amb la teva mirada crítica, que sempre ens agrada.
Bon dia.
A veure, la primera...
A veure, què?
La primera em sembla
començar?
Per Mary Poppins,
home,
no?
Home, sí, per favor. Jo avui em posaré en el lloc del Xavi Miralles.
Exacte, una abraçada al Xavi.
Supercalifragilisticoespialidoso, aunque suene extravagante, raro y espantoso, si lo dice con soltura sonar armonioso. Supercalifragilisticoespialidoso.
Doncs els nostres oients, si esperen a escoltar aquesta cançó de la mítica Mary Poppins, no la trobaran a la nova pel·lícula, no?
És que d'entrada ja hi ha una cosa, que és Mary Poppins Returns. O sigui, Mary Poppins vuelve.
Però
Mary...
La venjança. La venjança d'anar a veure-la.
Exacte. Llavors tu hi vas, ja saps que, no, que és una pel·lícula, diguéssim, que no és la Mary Poppins original, sabem que era Julie Andrews, ara és Emily Blunt, però, bueno, penses, va, que aquesta noia també és mona, que això anirà bé i tal.
Mona ho és, el que passa que també amb un posat, no? Massa... Jo trobo que... Fins i tot em fa patir, a moments, penso. És com si estigués preocupada tota l'estona.
Clar, és que Julie Andrews, és que aviam.
És que clar, és molt...
O sigui, una de dues. O fas una cosa molt diferent, basada en Mary Poppins, que sigui xula...
Clar.
O quan vols fer una comparativa tan heavy com és aquesta, perquè en realitat el que fan és un paral·lelisme amb la pel·lícula, però molts anys més tard, perquè per situar la gent el que passa és que els nens de la primera pel·lícula ara s'han fet grans, un d'ells té criatures, i tenen com un problema, representa, no explicarem res per si la gent la vol veure. I ella ve com a solucionar el problema. De...
Què passa? Que tot i que van rebre, demanen madura també. Ara que se'n para, toma.
Deixem la Mary Poppins aquí.
S'han fet grans i obliden, no? De quan eren petits,
bueno,
no, algunes
ells,
coses.
En principi, bé, però se n'obliden doncs, això de ser nens, bueno, aquesta part, diguéssim, típica, no? Què passa? D'entrada ja crida l'atenció perquè Mary Poppins és un personatge, hi ha una pel·lícula que es diu Saving Mr. Banks, que parla de com Walt Disney, me'n vaig una mica a un altre lloc, però perquè m'entenguem, Walt Disney com va aconseguir, o sigui, parlant amb l'autora que va escriure els llibres de Mary Poppins, com va aconseguir a Mary Poppins per poder-lo passar a Disney, que és la pel·lícula que coneixem, perquè...
Aquesta és aquella que fa de Walt Disney el Tom Hanks, pot ser?
Sí, sí? Que també surt ella és la Emma Thompson, és una superpel·lícula, bueno, està molt bé aquesta pel·lícula, i molt emotiva, res a veure amb Disney, o sigui, res a veure, té a veure amb la factoria Disney, perquè parlen de Disney, però no és la Mary Poppins, sinó parla de l'autora. I ella, i això es veu que és real, és super reàcia, que aquest personatge, ella, el primer que deia és, jo no vull que la Mary Poppins canti. No ha de cantar aquest personatge. Aquest personatge és un personatge seriós, és una institutriu seriosa. O sigui que en realitat era un personatge com... lleig, com dolent. I Walt Disney, la història és molt maca, va aconseguir que Mary Poppins fos encantadora. A més, llavors ja ho va fer Julie Andrews i ja...
Ja ens va enamorar tots, eh? Adiós. Jo, per mi, és una de les meves pel·lícules preferides.
Fantàstica.
De petita.
I cantava, no? I que al final cantava. I llavors, a més, estava acompanyada de Dick Van Dyke, que no és que cantés molt el senyor, però tenia un carisma fantàstic, no? Que era l'Escura Xemeneies. Aquesta vegada tenim a Emily Blunt, que... direm, no està mal. Ella tocava i posada, està allà ben mona.
Veig uns esglaons per sota.
Sí, una mica per sota. Canta bé, vull dir que no seria el problema. I l'Immanuel Miranda, que és com la superestrella dels musicals, com a autor de les últimes èpoques, i en aquest cas doncs, no es coneixem en ella, sinó que és un fanaler.
Sí, un fanaler, exacte.
Que parlen de juguen amb el tema de veure la llum, de... Bueno, va, no està mal. Però, diverses coses serioses que no poden passar. Tu t'asseus allà, vas a veure una pel·lícula, en versió original seria l'ideal, però imagina't que vas a veure-la doblada. Senyors, o sigui, una crida general, no dobleu les cançons més.
Mai, ja.
O sigui, que, per què passa això? Perquè és horrorós, estàs sentint... que, o sigui, comencen a cantar la lletra, a part de que les lletres no ens hi posarem, però les lletres de les cançons són de denunciar-les directament, però és que, de veritat, és que és horrorós. A més, no acabes d'entendre ben bé què passa i a sobre cal una veu diferent del que està parlant perquè no... raríssim, raríssim.
Ah, vas... perquè el que dobla la cançó és el mateix que el que dobla el lector.
Segurament no, i si no, és que no té res a veure, o sigui, és molt raro. No entres, no entres de cap manera. Quan van fer La La Land, per exemple, la pel·lícula la podies veure doblada, però els temes eren en anglès, subtitulats, i ja està. Clar, si dius, no, és que això es fa perquè la Mary Poppins en el seu moment estava doblada i tothom canta Supercalifragilisticoexpialidoso en castellà, per dir alguna
cosa. Mal.
Però si no hi ha les cançons.
Exacte,
hi havia
que no
la primera pel·lícula,
que jo esperant aquell moment.
Per què? O sigui, si no podrem cantar-les, no per què me les has de traduir? Això és la primera cosa. L'altra és que han fet un paral·lelisme a la pel·lícula molt heavy, en plan, aquesta és la cançó de les Coneixem en Elles, doncs ara n'hi ha una pel fanaler. Aquesta és la Supercalifragilístico, ara hi ha una altra cançó en un altre parc imaginari que no és aquest. No hi ha cap, no hi ha res nou. Tot és... I llavors el missatge final, que és meravellós, que és horrorós, val, meravellós, però és irònic, perquè resulta que el banc on treballava el senyor Banks, que era el dolent de la pel·lícula, perquè volia que aquells nens posessin els diners al banc, i el que passa és que el pare acaba doncs, recordant com era quan era nen, ara resulta que el banc va guardar aquell penic d'aquell nen i ara resulta que el banc és, són bona gent.
Això a mi és una de les... Sí, a mi aquest és un dels moments que...
Que dius, què ha passat?
No vaig entendre, vaig pensar, ara? Escolta, no, saps? O sigui, ara fas bo a qui era dolent.
I
saps?
A part, o sigui, la part, són bons perquè tenen diners.
Ah!
O sigui, aquest missatge és una
ara
mica esbiaixat. Llavors sí que acaba sortint el tema del nen i tal, però d'entrada, mira, són bons perquè, clar, guarden aquell penic i ara... Això ha fet diners, saps? Clar, no, senyors,
sou molt bona gent, eh? Que
no,
diu el malament. Mas Ferrer.
Jo vaig anar amb la meva filla, que totes dues som molt fans de Mary Poppins, i fins i tot ella em va dir, mare, no m'ha agradat, m'ha agradat molt més l'altra, i li vaig dir totalment, dic, val, té criteri, jo, la nena té criteri, anem
bé. N'he parlat amb el Xavi Miralles, i concretament em vaig parlar, i tampoc li agrada, vull dir que en nom seu també
perfecte.
Puc dir que ell...
Has pogut fer de hater, ens sumem a aquesta causa.
Exacte.
En fi,
doncs deixa'm tirar una fletxa una mica més lluny.
Va.
Sobre Mary Poppins, sobretot no us perdeu mai de la vida, busqueu per terra, mar o aire veure el monòleg de Dani Pérez sobre la pel·lícula Mary
Ostres.
Poppins, i no avanço res més. Brutal, Toma. Genial, una obra sim.
Molt bé, doncs l'haurem de veure, l'haurem de buscar. Què més? A veure, Irene, perquè has portat moltes coses i portes un llibre fins i tot, a veure, per on vols continuar.
Per un, no sé, per les sèries, per exemple.
Vinga, va.
Sí, fem un resumillo.
Sí, perquè avui doncs, la Irene ara deixa el món del setè, ara, la mirada d'en Xavi Miralles, ara torna en posició doncs, ocupant el lloc del Sergi Bracons, que avui tampoc ha pogut venir, llavors doncs, la Irene ens ha dit, no patiu, que jo us puc parlar també.
Clar.
Vinga, va.
No, la seva alçada, ni molt menys, ni del Xavi ni del Sergi, però, no, però... les coses que he vist i que m'han semblat interessants.
Exacte.
Sí. Estic acabant la sèrie You, que a més a més hi ha hagut bastant rebombori, perquè parla de, bueno, d'un noi que s'obsessiona amb una noia, i diguéssim, la cosa, passa que ella no n'és conscient, sobretot pel tema de les xarxes socials i tal. O sigui, el que passa és que aquesta noia entra a una llibreria, ell li agrada, ella, a l'hora de pagar el que sigui, ell pot veure el seu nom a la targeta de crèdit, i a partir d'aquí, quan entra a les xarxes socials, ella ho té tot obert. És com una noia que es fa selfies, que té Instagram obert, etc etc. Hi ha punts una mica de Sexo en Nova York, en el sentit de aquesta noia viu en una casa que no té ni cortines, ni quina casualitat que ell des de fora pugui veure tot el que passa a dins, bueno, etcètera, etcètera. Té amigues riques, se les dona de... però en realitat ella no té el poder adquisitiu de les amigues, etcètera, etcètera. Però ell, la idea, diguéssim, és que ell intenta entrar a la seva vida i ho aconsegueix, de fet, en el sentit de que es torna a topar amb ella, però perquè té molta més informació de la que hauria de tenir.
O sigui, és un assetjament documentat, que ell va recopilant el que troba i a partir d'aquí enfila.
S'obsessiona, no?
Ell el que vol és aconseguir-la, que potser hi hauria d'altres maneres, però ell el que fa és que, clar...
Aprofita la tecnologia d'avui dia, no?, per veure una mica quin és el seu estil de vida.
Clar, l'estil de vida, jo què sé, ara m'ho invento, no és que passi això, però per exemple diu, doncs mira, no sé, el seu pare li deu passar no sé què perquè només hi ha tres fotos amb ell. Deu treballar aquí perquè tal, aquesta deu ser l'amiga més amiga, o sigui, dedueix amb les fotos, els comentaris, els posts que ella penja.
O li agrada molt anar al japonès, o li agrada molt ballar, o anar al cinema. Escoltem el tràiler que el tenim? Vinga, va.
Vaya. Hola. ¿Quién eres?
Todo el mundo me llama Beck.
Y ahí estabas. Todos tus perfiles son públicos. Quieres ser vista, oída, conocida. Y por ello te doy las gracias. Creo en el amor a primera vista. Que el amor es complicado.
¿Este es Joseph?
¿Podemos ponernos serios? Tu gusto es dudoso en cuestión de amigas. Voy a ayudarte a conseguir la vida que te mereces.
Creo que me gusta, de verdad. No hablas en serio.
No soy un puede, soy el único. Hay gente aterradora en el mundo, Beck.
No me engañes.
Los celos pudieron conmigo. ¿Cómo exactamente se deshace uno de un cadáver? ¿Qué cosas hacemos por amor?
Ostres, fa bona pinta,
Americanet,
Sí, però doncs a crispetes i també té molts punts interessants, no? Que
clar,
es poden...
Coses
comentar,
que han passat, per això que dius, no? Coses interessants. Què ha passat? Molta gent posant a internet, no? La meva reacció després de veure el primer capítol de You, posat totes les seves xarxes socials en privat.
Tot
a
tancat,
mi,
tot no, tancat. No, ja no, hi, clar, no veieu ja, no hi ja ni l'estossegada del matí.
Clar, mira,
fins que trobin una altra sèrie i diguin, doncs mira, ara torno a obrir.
Tot obert.
A mi el que em sobta no és que la sèrie els hi faci... O sigui, que s'espantin, sinó el que em sobta és que la gent t'ha posat en privat perquè ha vist la sèrie. Vull
clar,
dir,
que dius, que escolta, penses, fes-ho perquè és el teu criteri o no perquè ara veig.
Clar, no? I per altra banda, perdó, una altra cosa que s'ha sigut criticada és el fet de que l'acusador, en aquest cas, ja ho veus quina veu té, és un tio interessant,
és
guapot, té aquesta veu interessant, és un tio intel·ligent, ell no té xarxes socials, vull dir que ell, justament perquè ho utilitza, no té xarxes socials, no és conscient de que ell està obsessionat, li sembla que el que fa està bé, d'alguna manera. Llavors, clar, també podria haver-hi l'altra banda, l'altra lectura, de dir, doncs escolta, mira, que saps què? Me'l deixo obert, i si hi ha algú que li interessa i és així d'interessant, calla, que potser encara cola.
Assetja'm amb vostet.
Senyor, assetjament no. O sigui, de cap de les maneres, ni que sigui el tio més guapo de la Terra, la tia és meravellosa. Vull dir que, una mica, el que passa és quan aquesta part una mica així americana és que llavors...
Grinyola una mica per aquí, però és interessant, no?, per tot el tema de la visibilitat, la privacitat, a les xarxes socials, no?,
exacte.
I és curiós això que deies, per això que la gent reaccioni així, perquè a vegades no ens adonem, no, del poder de la comunicació, de les sèries, de la tele. Recordo, fa un fotiment d'anys, fa esta vergonya recordar-ho, un capítol de la sèrie Aquí no hi
quien viva. Les xarxes?
No existia les xarxes, s'acabava d'inventar la tele. Un capítol de la sèrie Aquí no hi quien viva feien la conya de que tenien el wifi obert. Tothom agafava el wifi d'allà i al final del capítol tancaven el wifi perquè la gent no es pogués connectar gratis. Pues des d'aquell dia no hi havia manera a l'escala de trobar un wifi obert en tota l'escala quan havíem estat connectant-nos gratis al wifi dels veïns, pues des de que va sortir a l'internet, saps? Un capítol per la Aquí no hi quien viva, patapum,
el
es va acabar
mitjans,
el wifi gratis.
El poder dels doncs mitjans, mira, i l'impacte.
Doncs... és el mateix, però amb Instagram, Facebook, etcètera, Twitter,
doncs interessant,
etcètera.
Molt interessant. I encara tenies una altra
sorpresa. Una altra cosa, que és per tu un llibre. Hi ha una sèrie documental a Netflix. Això està a Netflix, perdó, el de You. Vull dir que si la gent ho vol veure, ho ha de buscar a Netflix. I hi ha una sèrie documental d'una noia que es diu Sami Nosrat. Són quatre capítols. I el nom sonarà estrany. Va de cuina. Es diu Sal, grasa, àcido i calor. però m'explico, la sèrie documental està molt ben feta. Jo sé que el Sergi havia parlat de Chef's Table,
sí,
tant de la música,
sí, sí, és molt
ve
fan.
A ser aquest tipus de documental, per tant ja és un documental que està molt ben fet, que és molt interessant, però el que té sobretot és que és una noia, a més ella és encantadora, i el que fa és parlar de que si tu domines aquests quatre elements, domines la cuina. És a dir, tu mentre tinguis un bon producte d'entrada, un bon producte, és un bon peix, una bona carn, el que sigui, unes bones mm-hmm. verdures, etc, etc, i domines la sal, la grassa,
el greix,
l'àcid i l'escalfor, és a dir, com cuinar-lo, el que aconsegueixes és un tractament del producte que sigui correcte i a més a
molt
més
òptim,
un
sí.
gust, un tot de manera com, diguéssim, encara que no tingui recepta, és a dir, tu potser no tens una recepta, però si domines això i tens un bon producte, podries fer un bon plat.
Perquè ets capaç d'improvisar, no?
Exacte.
I de mantenir, doncs això, dominar aquesta tècnica. I escolta, l'has llegit, és interessant, l'has posat a prova, i ja ets tota una experta.
A prova no, però si mireu els quatre capítols, el llibre sí? és superinteressant, perquè clar, no només hi ha receptes al final, sinó que et va parlant cada una de les parts. Quan veus la sèrie, de veritat, és que, clar, ella se'n va, jo què sé, a la Toscana...
A veure, deixa'm el llibre, que m'està agafant salivera, ja.
Se'n va, fan un pesto, fan un pollastre al forn, com són coses supersenzilles, però en realitat, quan ho veus, penses, mare de Déu, clar, amb un bon oli d'oliva, o amb un... Clar, sal no es refereix només a la sal en si, podria ser soja, podria ser unes anxoves, podria... qualsevol cosa salada, no? El greix, no té per què ser greix de la carn, pot ser això, la mantega, pot ser l'oli... No és que vagi relacionat només amb una cosa, no? Perdó, l'àcid igual, no? Parla de les espècies, està molt bé. Ella és unes il·lustracions, el llibre és bastant divertit, ella és molt divertida i és molt interessant. No té res a veure amb un llibre de cuina habitual.
És molt didàctic,
habitual,
no?
Molt
trobo?
Didàctic, molt... sí, sí, sí. Ha guanyat molts premis i et dic, són només quatre capítols en el que explica aquestes quatre parts i t'obre una mica la visió de dir, en lloc de mirar-te la cuina només la recepta i seguir-la, domina una mica més en profunditat aquestes quatre coses i podràs fer el que vulguis. Al llibre hi ha més coses, però la veritat és que és molt interessant i està, a més el documental està molt ben fet.
Boca badat.
Molt, molt, m'encanten les il·lustracions, m'encanten tots els esquemes que fan, no?
Sí.
Per exemple, doncs, els mons dels greixos, no? Llavors et va diferenciant per colors, si és els greixos a l'Àfrica, a l'Àsia, a Sud-amèrica...
Clar, per països, exacte.
Per països, sí, sí, per continents, molt xulo,
continents
molt xulo.
Continents i països, exacte.
Els utensilis a la cuina indispensables, no? El que hem de tenir.
Sí, des de les
el
mil
rebost,
maneres...
no? Això més
exacte.
Bàsic.
O les mil maneres de cuinar un ou, fins a com tallar un pollastre sencer...
Sí, mira,
just, sencer,
com hem
o...
de tallar un pollastre. Mira,
exacte,
doncs això és molt
no?
útil, també.
Molt, sí, sí, i tant. Sí, sí.
Com fer que quedi tendre, si això és cosa de l'àcid, si és cosa de la sal, si com hi ha mil coses, està molt bé.
I el documental està bé, llavors?
Molt, 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 molt. Està molt ben fet. Està a l'alçada de la de Chef's Table, que ja havíem parlat, que jo algun
dia... Sí, el vaig començar l'altre dia a veure i em va encantar.
I jo és que sóc superfan de Chef's Table, això et dic, només són quatre capítols, però és molt fresc, la música és xula, ella és molt simpàtica, a més viatja per explicar-t'ho, viatja pel món, per tant, veus, ho expliquen anant a Mèxic, o ho explica estant a Itàlia...
Com es diu que es diu, ella? No quedat...
Samni Nosrat. Oi que sí?
Samin Nosrat.
Nosrat. Ella és d'Iran, però viu a Estats Units. Sí, sí.
Doncs...
Val la pena. He dit, són quatre capítols, vull dir que tampoc no és gaire cosa.
Doncs molt bé, aquesta obra d'aquesta xef, professora empresària i activista alimentària.
Toma ja.
Anotat.
Anotat, l'agenda per anar de rebaixes. Tot.
Exacte.
Rafael, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
A veure, que tu també portes un munt de llibres,
Sí, jo d'aquest llibre em interessaria el cinquè element, que és el colesterol. Que no n'heu parlat. Tot és molt bonic, però després, quan et vas a fer els anàlisis de sang, el metge renya.
És veritat, és veritat. No sé, potser és molt naturista, no? Aquesta, sembla,
sí,
per això. Suposo que és trobar el punt de la sal, del greix, no?
Evidentment, evidentment.
Què ens portes, tu?
Bé, molts còmics, una bona pila de còmics. Bé, si voleu, comencem. Amb un que es diu Giant, de l'autor és Mikael, està publicat per Norma Editorial i és, encara no està a la venda, el porto aquí en exclusiva perquè me l'ha enviat l'autor perquè el comenci a fullejar i el tenim doncs,
la primícia, mira,
abans, a veure. Ja, podem
ja el tenim a les mans, quina il·lusió, Pau, té,
abans que estigui a la venda.
Que
en aquest cas veureu la portada i es veu un àlbum gros d'un gran tamany i es veu una imatge que és
hi ha una
Nova
carta,
York
hi ha una carta
és la carta del secret, ja us explicaré de què va. Doncs la imatge de portada és es veu una imatge de Nova York als anys 30 i un edifici en construcció i un obrer que hi està treballant, no, penjat al buit.
En aquest cas, i fumant una mica també.
També, oi? Sí, sí. És la imatge típica, gorra, oi? És el... La típica es veu sempre a les imatges, es veu menjant allà penjats a les bigues de ferro, eh?
M'encanta la imatge, m'encanta brutal.
Amb el gorro i fumant, sí.
Aquella bossa de l'esmorzar dura, eh?
Doncs parla d'aquella època, precisament als anys 30, en la construcció del Rockefeller Center, i ens explica aquell moment de la història, i ens explica la vida del Giant, que és un dels obrers, del que no coneixerem el nom fins més endavant, després sabrem per què, que tothom li diu Giant perquè és molt gros i els hi va molt bé perquè a l'hora de fer els rematxes en els ferros, que aquí explica com es feia tot, que s'escafaven uns claus i es ficaven les dues panxes de ferro, es ficava clau incandescent a dintre i per banda i banda es picava fort i després ja quedava apretat el rematxe aquest,
carai,
es fredava i així anaven pujant pisos rere pisos amb una bona feinada, eh? Doncs en aquest cas és això, als anys 30...
Imagina't en quines condicions, eh?
Sí, aquí ara en parlarem. Sí, perquè en un moment determinat ell dia li explica, a la dona li explica les cartes, que en tenim una aquí, que li explica, diu, la construcció de l'edifici progressa adequadament, diu, un mort per planta.
I aquí,
ja ens ho d'entendre, les condicions laborals que hi havia en aquella època. Ells no anaven ni lligats ni anaven res, anaven caminant per allà a sobre.
Mesures de seguretat no existien en aquella època.
No existien els sindicats i si n'hi havia era més del crim que d'altra cosa en aquella època. I era això, no? I era viure treballar amb moltes penúries. Parla de, doncs, que es prenien mal i havien de seguir treballant perquè si no els feien fora.
Clar.
O sigui, no hi havia la baixa, o sigui, o era treballar o quedar-se sense res. Era als 60, hi ha hagut la gran recessió, és una època molt difícil, explica molt els baixos fondos, on viuen aquests obrers, les misèries que hi ha, i això, no? Hi ha una època que hi ha molt atur, perquè hi ha hagut la gran depressió, i és la duresa de viure.
M'agrada molt la tonalitat, els colors.
Els colors, els colors.
I el traç, el dibuix, sí. Les mirades,
sí,
fins
sí, sí,
i tot.
Sí. Els colors, recordo, em donen molt imatge d'això, a part dels anys 30, d'una època antiga, són colors molt, molt plans, molt bàsics, molt pastels, i a part això, no? la manera de que es vivia aquella època, no? La història es basa de que coneixem un personatge, que és aquest, el Giant, que ja dic, no sabem el nom, però que té una història tèrbola al darrere que les anirà explicant mica en mica, l'anirem veient, perquè és un irlandès, i anirem sapient, perquè no dona mai el seu nom, sinó només és el Giant, tothom coneix el Giant, perquè ell havia estat a l'Ira. Havia sigut terrorista a l'Ira quan estaven lluitant amb els anglesos, a la guerra contra els anglesos, per la guerra d'alliberament. Doncs ell havia estat a l'Ira, va tenir que marxar d'Irlanda i per cames i va anar a parar als Estats Units i va anar a parar a Mèxic a fer feina, no? Hi ha un detall molt bonic, perquè ell explica a la dona, li envia les cartes, són que aquí en tenim la mostra, no? I aquella, la dona s'ha quedat a Irlanda amb els fills, perquè no podien pagar el viatge, van pagar només el viatge, i ell repeteix que li va enviant diners i tal, no? I explica les dificultats que hi havia als anys 30 per poder entrar als Estats Units ja, perquè als anys 20 era molt fàcil, perquè necessitaven gent i entrava tothom. L'única condició és que no estiguessin malalts. Si estaven malalts, es ficaven allà a l'isla d'Ellis, allà tancats, fins que es curessin. I no es demanava res.
Quina sensibilitat,
Si es cura, cap a dins, no? Ja està. I en canvi als anys 30, després de la recessió, ja no es necessita tanta mà d'obra, no es necessita tanta gent, i endureixen ja els permisos. Es necessita visat per entrar, s'ha de pagar diners, vol dir que ja ens torna una miqueta a l'època actual, com quan es necessita la mà d'obra, es deixa entrar, però quan ja no es necessita, quan ara ja no volem, ara ja no es deixem entrar, no? I és aquesta duresa, no? Doncs després veurem amb aquesta història que està molt ben feta, m'ha agradat molt, a part de tot això explicar tot com es van construir aquests gratacels, a part hi ha una història darrere, hi ha un gir dramàtic molt, molt bonic darrere, amb la història d'aquesta de les cartes entre ell i la seva dona. Està molt ben pensat i tot té una idea, no? I aquesta carta que quan obres l'àlbum hi ha una carta que fica de les antigues aquelles per avió i tot això, doncs aquí és un dels secrets que s'haurien de llegir al final, perquè et penses que tot és molt fàcil i no. La relació entre ell i la dona, doncs, no era el que semblava. I deixo aquí, ja no explico res
sí,
més.
Sí, no farem spoilers no, perquè...
Sí. És una història que al final gira, fa un gir, la segona part fa un gir, i és molt entretinguda i molt... i molt activa.
És que tal com l'has explicat, jo crec que t'ha apassionat i es transmet.
Sí, realment. Ja porto aquí coses perquè m'agraden i ja això.
Doncs vinga, que portes moltes més. Digues.
Que va fer molta gràcia, de la, ara que veig la carta aquesta per avió i tot això, que diuen aquí, no? Diu, ara les cartes es poden enviar per avió més tard en 15 dies.
Imagina't.
I tots diuen,
imagina't, 15 dies per ells,
era una rapidesa, òbviament, clar.
Imagina't com ha canviat.
Abans de vaixell que devia tardar mesos, i amb avió, ara ens obvien per avió i són 15 dies només. Imagina't.
Com ha canviat el món.
80, 90
ara
anys.
Jo només tinc cartes de factures,
sí,
multes.
Cartes dels bancs.
Aquesta millor no rebre-les, això.
O sigui que no vull cartes. Vinga, què més?
Aviam, això que estic veient ja m'agrada l'entrada.
Vinga, agafa.
Agafa, Pau, a veure. Home, Bea, posa'ns en situació, no?
Panini, és l'adaptació en còmic de la pel·lícula Yellow Submarine. Vale. És una obra que s'ha publicat ara, imagina que és dels anys 60, vista 67, 66, la pel·lícula.
Tranquil·lament, sí, sí.
50 anys, eh? De fet, em sembla que fa un poc van dir que els 50 anys...
Allò que sempre fan una posada al dia i així renoven els drets, també.
Exacte. Doncs han fet ara una adaptació en còmic, que està molt ben fet, veus que és ben bé, el Yellow Submarine. Jo tenia por quan van anunciar-ho que no fos simplement una allò captures d'imatges, un pantallassos de la pel·lícula i que fos una miqueta cutrillo, diguem. I no, al contrari, és una obra molt ben feta perquè jo me vaig estar mirant la pel·lícula llegint el còmic alhora, i no es coincideix la pel·lícula amb el còmic, o sigui, ha d'adaptat. O sigui, ha agafat el llenguatge del cinema i l'ha adaptat al còmic, que normalment sempre és al revés. Sempre són còmics que s'adapten al cinema, amb superherois, ho tenim molt fixat. Això, en canvi, no és normal que vagi del cinema al còmic.
Juraria que hi ha enfocaments, hi ha escorços, que, com tu dius, no corresponen a imatges de la pel·lícula, sinó que estan creats amb una nova visió.
Estan creats pel llenguatge del còmic, perquè al ser diferent del cinema, el paper permet unes altres lectures, unes altres moviments de tot, que és diferent de la pantalla. No? Els moviments de pantalla no es corresponen tampoc ben bé amb els de còmic.
Uh-huh. I em va agradar que pot aportar molt més,
perquè no és ben bé una adaptació, allò literal, captures de pantalla, ja un encàrrec, allò va, faig una casa molt ràpid. No, està molt ben acurat, molt ben dibuixat, conserva l'essència de la pel·lícula, d'aquella psicodèlia tan bonica, i en canvi és això, no? És molt actual, o sigui, no és el dibuix està molt ben fet, molt actual, no es veu una cosa antiga, sinó que es veu...
O sigui que aviat faran el musical, Irene?
No t'estranyis, tot acaben fent el musical de tot, o sigui que no ho descarteu.
Molt bé, doncs Rafael, què li dec d'aquest còmic?
L'embolico per gal.
No, el faré servir ara mateix.
Què més ens portes? A veure.
Va, ara anem cap a juvenil, el qual els francesos en diuen tot públic, que és el Sorglup. L'ha publicat l'editorial Dibux i és el dibuixant espanyol José Luis Monora, que és un gran autor de còmic juvenil. I en aquest cas és un spin-off d'Espirú, ens recordeu del dolent de l'Espirú i Fantasio, el Sorglup?
Sí,
era aquell que anava amb aquella
Irene
vermella,
i jo no, però en Duran,
que volia dominar...
Tres punts.
Volia dominar el món i es va inventar la Sorglobina, que la gent se li anava i parlava al revés. Recordaven que parlaven del revés, deien, viva Sorglup.
Doncs, que bo, què dius?
Sí, això és almenys dels anys 50,
A més, la gràcia és que havien hagut de fer la vinyeta...
Són massa joves, Irene.
Imprimien les lletres en les vinyetes. Ostres, estaven escrites al revés.
Els afectats per la Sorglobina que acceptaven ordres del Sorglup i acabaven a les seves ordres i quedaven com zombis i parlaven al revés i tu vis després de llegir al revés.
I en aquest còmic també ho fan o no?
Amb aquest no. Doncs aquest, doncs, el gran dolent de l'Espirú i de la Fantasio, que és el Thorgloop, doncs ara té sèrie pròpia. Uh-huh. Ja té han agafat ja una sèrie, han agafat un dibuixant, el José Luis Munera, i que a partir d'ara ja és aquest el segon àlbum. I en aquest cas toca potser un tema més juvenil, parla molt dels temes d'adolescència, perquè el Thorgloop té una filla. Uh-huh. És el Thorgloop i la seva filla, un adolescent, és un noi adolescent. Ai. Que vol sortir de festa, el pare no la deixa, o sigui, el pare vol dominar el món,
és tema recurrent,
és un d'aquests dolents, com els del James Bond, que vol, és d'aquells que s'inventa artilugis, perquè és un dolent megalòman,
o sigui, és dolent però té una filla adolescent, no? Que li complica la vida, sí. I que suposo que no li deixa, doncs, acabar amb
imagina't,
el món.
Imagina't, o sigui, pobre Thorgloop, la filla el martiritza. Ara, és humor, aquí tenim humor pur i dur, i està orientat a tots els públics, sobretot el jovent, però bé, com que és un personatge temporal, ja està destinat a tots els públics.
I les il·lustracions?
Històries divertides.
Les il·lustracions estan fetes amb ordinador?
Sí, tot deu ser ordinador. Sí, amb aquests aspectes. Com a molt, igual està fet en llapis, com a molt, però després ja ha passat tot a ordinador.
L'Espirú i el Fantàstic, el personatge mític que jo recordo era el marsupilami.
El marsupilami, no? Exacte, sí. Aquella espècie aquest, de tigre,
peluix... Sí. Ai, ara sí, ara sí, sona, sí.
Sí, que era una espècie d'ocito, sí. Tigre, amb la cua molt llarga. Que era molt fort, que amb la cua pagava, feia cops de puny i tothom aterroritzava la selva.
Boníssim, hem fet un viatge
en el temps. Sí, també hi ha còmics de marsupilami, si voleu un dia en portaré.
Doncs sí, importa.
Ja també hi ha còmics. A partir d'Espirú han anat creixent sèries paral·leles.
S'han fet allò, spin-offs, no? Es diu?
Sí,
d'anar traient la història mare.
Anar exprimint, no? Al final és anar exprimint anar exprimint la mamella.
Vinga, que tens més i se'ns acaba el temps. A veure.
Va, doncs mira, ara anem pel Bastardo, del Max de Radigués.
Contundent, eh, el nom?
Sí, és publicat per Dibux, també. I en aquest cas canviem totalment de tema, ja veuràs que el dibuix és totalment diferent. En aquí ja no estem parlant de jovent, ja no estem parlant d'un cop juvenil, sinó que ja és un dibuix, un traç molt més adult, i a part, sembla fet molt ràpid. Us fixeu, sembla... Ell explica dintre que el Max, que ell volia fer com un fanzine. L'idea és fer com un fanzine, perquè la història és una història de... És una road movie d'un atracament, i és una mare i un fill, i és la història a partir de l'atracament, com es desenvolupa. La història comença, que anem entrant mica, de... hi ha hagut un atracament, ells marxen amb el botí, però a partir d'aquí ens anem entenent, tirant enrere, qui és la mare, qui és el fill, d'on venen i per què estan en aquesta situació. I tot va endavant i enrere, però molt accelerat i molt, perquè no deixa de ser una persecució després d'un atracament.
Una road movie amb còmic, no?
Sí. La gràcia és que el plantejament de la història...
Però em fa molta gràcia el cotxe, eh?
És que hi ha hagut...
La road movie...
Hi ha hagut diversos atracaments en un poble, en una ciutat petita, i hi ha hagut diversos atracaments a l'hora. Val? I han fugit cadascú per la seva banda, i ho han fet perquè així sigui molt més fàcil d'escabullir-se,
no?
D'amagar-se. Però segons avanci la història veurem que diversos d'aquests que han atracat han mort, i amb estranyes circumstàncies. I ells els hi arriba, se'n van enterant, perquè al final es van trobant, amb el temps es van trobant els que han sobreviscut. És una història molt, molt múnica, molt curiosa, hi ha diversos morts, vol dir sanguinària, una història durilla, però que va fent uns girs en tota la història que res no és el que sembla. I és molt curiós i està molt bé.
Veiem que ha guanyat un parell de premis aquest any passat, 2018, el SNSB del Còmic Policíac i el de l'Institut Festival d'Angolema. També.
Exacte, Angolema, que és el festival més important del món, amb el còmic. El de San Diego i el d'Angolem són els més importants del món. Sí, realment és una història que...
Mira,
em vaig pensar, quin dibuix, i vaig pensar... Però bueno, l'agafes i a la cinquena pàgina estàs enganxat.
Ja no
puc deixar. És acció contínua, vol dir que va superràpid, i per això té aquest dibuix que sembla molt esquemàtic, molt ràpid, però que al final t'ajuda a entendre la història.
Molt
I ara, si ens dona temps per l'última història, doncs mira... La vida és buena si no te rindes, del CEP, publicat per Salamandra Graphic. Aquest és un dels grans clàssics de la història del còmic. De fet, està considerat una de les 100 millors obres del còmic.
Carai. Ostres, tens fa les mans un tresor, Pau?
Sí. Fa molts anys que estava esgotat aquí, en castellà, i ara Salamandra l'ha reeditat.
Doncs mira, jo demano aquest.
Podem estar contents, és una bona notícia, perquè és una gran, gran obra. Aquí, contràriament al d'abans, aquí no tenim una història que vagi ràpida, sinó que aquí tenim una història molt reflexiva, ja veus amb el dibuix.
És que només la primera pàgina ja, no? Que veus
ja
com...
Sí, com... és molt descriptiu, és un còmic. És molt descriptiu, i aquí no hi ha aventura, aquí hi ha reflexió, i aquí és el Seth que ens explica una part de la seva vida. És autobiogràfic i ens explica els seus pensaments i la seva història. Tot va lligat amb un nex, l'annexa d'unió de tota de tot plegat és que ell descobreix un dibuixant que havia viscut anys enrere que el sorprèn perquè el dibuix és molt semblant al seu. És un il·lustrador que es diu Calo. A partir d'aquí comença a investigar, estem representant els anys 80, vol dir que no hi havia internet, vol dir que la investigació significava anar a casa per casa, anar a biblioteques, anar a picar a les portes de la gent per averiguar coses, per intentar averiguar qui era aquest Calo, perquè no se'n sap gaire cosa, no surt en gaires llocs, i a partir d'aquí ell va descobrint que va viure en el seu mateix poble, de quan ell era petit. I tot van haver-hi una sèrie de coincidències que el fan que ell es vagi obsessionant una miqueta, no?, amb aquest tema. No és una intriga, perquè realment te'n dones compte de que aquesta història que fa el lligament de tot és simplement l'excusa per explicar-nos la seva vida, per després ens anirà explicant tota la història de quan era petit. I tot el que va averiguant, penses al final que realment no saps si el que està averiguant sinó realment és la seva vida, no? La seva vida amb la família, amb un germà molt curiós, amb una mare pel que sembla separada o que va viure sense pare, amb la seva dificultat en tenir parelles, en aconseguir casar-se i tenir parelles, sempre acabat malament. I al final tota la història que és molt descriptiva i molt tranquil·la, i al final és això, no? És explicar una miqueta la seva vida, però molt ben explicat, i al final t'acabes el llibre i dius, m'ha agradat molt, és molt curiosa.
Molt xulo, Rafel.
Sí, ja està.
La veritat és que sí, ens ha sorprès molt, i mira,
sí,
veus si s'ha tornat a reeditar.
Els estils són totalment diferents,
que sempre ens portes coses molt diferents,
Sí.
Jo em sembla que em quedo amb La vida buena si no te rindes, amb Pau els Beatles i la Irene.
Ai, no sé, jo és que quan m'ho explica no estaria tots,
Sí, és que els explica.
El que passa és que tot quan te'ls explica...
I al Rafel li regalem sal, grasa, àcido i calor. Vinga, una abraçada i fins la propera setmana.
Adéu.
Adéu.